Bona tarda, els xerrics d'Olot també tenen problemes de personal.
L'informatiu del migdia.
Home, ens està costant, és a dir, el retorn a la normalitat suposo que costa en molts àmbits, però a dins d'una colla castellera més.
És la presidenta del Xerrics d'Olot, Montse Martí. El món casteller està patint les conseqüències de la pandèmia, ja que les colles no tenen la mateixa gent de fa 2 anys. El retorn està costant més del normal i colles com el Xerrics d'Olot veuen com els falta gent per fer amb garanties els entrenaments i, per descomptat, les diades castelleres. Per poder treballar amb relativa normalitat necessitarien un mínim de 80 efectius i ara per ara es queden molt curts. La situació del personal durant la pandèmia va posar en evidència un fet que va preocupar molt els impulsors del Xerrics, el futur de l'entitat. Avui repassarem quina és la situació d'una de les icones culturals de la ciutat. De seguida entrem en matèria abans, però avui és dijous, 9 de juny del 2022, i el dia té més continguts que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Garrotxa estrena un nou catàleg de la seva biodiversitat, centrat en el Parc Nou i els paratges de la Moixina, entorns naturals únics del paisatge de la comarca. Una eina que ha de permetre interpretar i conservar les espècies de la zona i plantejar els estudis necessaris per preservar-les. El director del Parc Natural és Xavier Puig.
Un aspecte a destacar important, és a dir, no només ha de ser un coneixement per professionals de la matèria o la gent que es dedica a gestionar el medi natural. Darrere d'això també hi ha una valorització social.
Núria Payola vol sumar un nou premi al seu palmarès. La nedadora olotina opta al Garrotxí de l'any, que s'entrega demà a la nit. Actualment viu a Aldaia, a València, on compagina la seva faceta esportiva i la carrera universitària de magisteri. Payola ha estat campiona d'Europa en algunes disciplines del socorrisme, en les quals és tot una experta.
El salvament esportiu sí que té relació amb el salvament professional, però no és ben bé el mateix, sinó que la competició sempre es tracta d'anar ràpid, no? Per exemple, nosaltres utilitzem uns maniquins, però els podem portar enfonsats. No es tracta de salvar una persona.
En esports, Arnau Vidal torna a casa per reforçar l'hoquei Olot. Format a la base del conjunt groc i blau, és el segon reforç per a la pròxima temporada. És un jugador interior, amb capacitat golejadora i amb experiència a la categoria de plata. Procedent del Lloret, Vidal arriba amb ganes de jugar a la Josep Jou i aportar coses positives a l'equip.
Sembla que aquest ha sigut l'any. S'ha donat el cas que tots dos buscàvem arribar a un acord i l'hem tirat endavant.
I avui, a la contraportada, parlarem de circ. Aquest dijous arriba a Olot un espectacle diferent en tots els sentits. Un circ que no és l'habitual, música especial i una relació curiosa entre l'art i el vidre. Una obra basada en la reflexió dels orígens de les persones a partir de les experiències dels propis artistes. La responsable de la performance a l'obra és Vivian Friedrich.
Bueno, para mí Barcelona o Catalunya es un punto de encuentro. Es como... También hay que decir... que en un momento dado Barcelona ha abierto espacios de creación de circo.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
La 1 i 4, moment d'obrir el focus, moment de repassar el més destacat fora dels volcans. Un dijous que ha començat amb la última jornada de vaga de l'ensenyament públic abans que acabi el curs. Després del fracàs de la última reunió de mediació, els sindicats mantenen l'aturada convocada per aquest dijous. La Universitat Autònoma de Barcelona, la universitat més ben valorada d'Espanya i entre les 200 millors del món. La Universitat de Barcelona i la Pompeu Fabra també han estat entre les 250 millors del rànquing QS World University, gràcies sobretot a la capacitat d'internacionalització i al prestigi acadèmic. Avenç contra la metàstasi cerebral causada pel melanoma, un nou fàrmac que es mostra eficaç. cues quilomètriques a l'AP7 tallada durant hores a Barberà per un camió incendiat. Fora del territori català, milers d'evacuats i 3 bombers ferits per un incendi de grans dimensions a Màlaga. Espanya limitarà el preu del gas a partir de dimarts per rebaixar la factura de la llum. I Rufián demana perdó per dir tarat a Puigdemont. Diu que ho ha explicat de la pitjor manera. I en l'àmbit internacional, atropellament a Berlín, almenys un vianant mort i 10 de ferits per un cotxe.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps quedarà variable després de les pluges d'ahir a la tarda, aquelles tempestes que van ser fortes a Osona, de forma irregular. A Vic van caure 15 litres, a Roda de Ter 13, però bé, a Tona en van caure 40 i a Collsuspina entre 35 i 46 i 47 litres. Un fort aiguat en aquell sector. A Perafita, al Lluçanès, en van caure 32, per tant va ser una pluja benvinguda, perquè, vaja, feia dies que no plovia tant i els boscos ho agraeixen. De tota manera, les comarques de Girona va passar una mica de llarg, a Osona va ploure, però, com a molt, 7 litres a Sant Hilari, entre mig litre i un litre a la zona de Quiulot. Bé, amb tanta humitat tindrem boira al matí. Destaquem que avui no preveiem pluja, pot caure algun ruixat aïllat a l'interior, però poca cosa, i el dia es presenta més clarianes cap al nord i mig núvol a la costa i al prelitoral. La temperatura, ja diem, més baixa, amb aquesta boira abundant cap a Osona i potser també cap a la selva. Després ja de dia s'anirà aclarint, evidentment. Bé, divendres, dia de sol, no preveiem tempestes, la temperatura comença a pujar una mica, però la nit encara serà fresca a l'interior, i a partir de dissabte i diumenge més calor, una calor que serà més forta de dilluns a dimecres, la setmana que ve molt, molt càlida, plenament estiuenca, i fins i tot amb més de 30-35 graus a l'interior. Al cap de setmana, a les tardes, hi pot haver tempestes al Pirineu. Dissabte poca cosa, potser a la Cerdanya, i la tarda diumenge una mica més, algun xàfec més a la Cerdanya i al Ripollès. Bàsicament seria, doncs, el Pirineu Oriental.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Moment d'obrir la carpeta de temes d'aquest dijous 9 de juny. Els xerrics d'Olot també tenen problemes de personal. És una tendència generalitzada a Catalunya i la colla castellera olotina és una de les més afectades després de la pandèmia. A hores d'ara només són una cinquantena de persones actives a la colla, fet que dificulta els entrenaments i la seva participació a les diades. Necessitarien entre 20 i 30 persones més. Des dels xerrics animen a que la gent retorni a la total normalitat i que s'enfili al món casteller.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Molts sectors encara pateixen les conseqüències de la pandèmia, tot i recuperar puntualment la normalitat diària. Un d'ells és el món casteller, ja que les colles no tenen la mateixa gent de fa 2 anys. El retorn està costant més del normal i colles com el Xerrics d'Olot veuen com els falta gent per fer en garanties els entrenaments i, per descomptat, les diades castelleres. Per poder treballar amb relativa normalitat necessitarien un mínim de 80 efectius i ara per ara es queden molt curts. La presidenta del Xerrics d'Olot, ja és Montse Martí, en declaracions a Ràdio Olot.
Les vegades que hem mogut més gent, hem fet entre 50-60 castellers, precisament el dia del bateig, que es va fer aquí a Olot. En total, comptant canalla i comptant músics, érem 48.
em sembla recordar. Per tant, això per fer una actuació castellera i per ser realment dependent de quina estructura, evidentment és poca gent.
Segons Montse Martí, costa tornar a enganxar la gent als entrenaments i a que s'enfilin a fer castells. Des de l'entitat s'han mogut a través de les xarxes socials durant l'esclat de la pandèmia per captar nous membres i, paral·lelament, també han treballat molt per mantenir els castellers que ja hi eren. Segons Martí, al ser una activitat voluntària, costa molt motivar de nou a la gent.
Home, ens està costant, és a dir, el retorn a la normalitat suposo que costa en molts àmbits, però a dins d'una colla castellera més. Per què? Perquè és una activitat totalment voluntària i, evidentment, amb 2 anys parat, una colla castellera, doncs, evidentment, costa molt que la gent es torni a engrescar com per venir a assajos i a trobades castelleres.
La situació del personal durant la pandèmia va posar en evidència un fet que va preocupar molt els impulsors dels xerrics, el futur de l'entitat. La seva presidenta explica que hi van haver moments en què no veien clara la seva viabilitat.
Ens ho plantejàvem, és a dir, ens plantejàvem què passaria el dia que tornéssim a obrir les portes del local, quan seríem, què és el que podríem fer, què és el que realment, quanta gent hi hauria, seríem els de sempre, seríem capaços de moure la suficient activitat i la suficient gent com per tornar a fer assajos i actuacions, sí, hi va haver un moment que van patir molt en el moment de la retrobada, en el moment d'obrir.
Els xerrics d'Olot tornaran a les actuacions i esperen comptar de nou amb aquells que gaudien dels castells i d'una de les grans tradicions de la cultura popular catalana.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passem dels castells a la natura. La Garrotxa estrena un nou catàleg de la seva biodiversitat centrat en el Parc Nou i els paratges de la Moixina, entorns naturals únics al paisatge de la comarca. Una eina que ha de permetre interpretar i conservar les espècies de la zona i plantejar els estudis necessaris per preservar-les. El veritable valor dels paratges de la Moixina i el Parc Nou prové d'una dada. En un entorn tan reduït s'hi ha trobat prop de 2.000 espècies diferents. Joel Tallant.
En resposta a l'elevadíssim interès de la zona, l'any 2015 es va iniciar el projecte titulat Catàleg de Biodiversitat dels Paratges de la Moixina i del Parc Nou. Entre els principals objectius hi ha recopilar tota la documentació disponible sobre la biodiversitat de l'àmbit de la Moixina i el Parc Nou i establir, mitjançant els estudis de camp corresponents, catàlegs actualitzats dels principals grups que s'hi troben, com ara els ocells, els mamífers o la flora, entre d'altres. Es dedicarà especial atenció a avaluar la situació de les espècies protegides, amenaçades o d'interès patrimonial, i també a les espècies exòtiques invasores. Això ha de permetre disposar d'una eina bàsica d'interpretació i conservació de la diversitat biològica i plantejar els estudis i documents de gestió necessaris per assolir els objectius plantejats al Pla Director dels Espais Verds d'Olot. El director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa és Xavier Puig.
Doncs perquè el coneixement, la recerca, el coneixement de base és fonamental per poder fer una bona gestió. I això tant es pot dir de la Moixina com es pot dir en general de tot el parc i, si voleu, en general a la natura. No? És molt important per poder tancar un cercle virtuós de recerca, gestió, avaluació i tornar al principi comptar amb aquesta recerca bàsica.
El Catàleg de Biodiversitat dels Paratges de la Moixina i del Parc Nou és un projecte promogut pel Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i el Parc Natural de la Zona Volcànica. En aquests anys, el projecte ha anat avançant i ja s'han completat els estudis de flora vascular, briòfits i mol·luscs. En breu, finalitzaran els treballs sobre els lepidòpters. Puig en remarca que aquest estudi no és només pels professionals de l'àmbit.
Un aspecte a destacar important, és a dir, no només ha de ser un coneixement per professionals de la matèria o la gent que es dedica a gestionar el medi natural. Darrere d'això també hi ha una valorització social, és a dir, la Moixina no és només un escenari pictòric, no és només un indret d'anar a passejar, és moltes coses més a nivell social. I per tant pensem que el medi natural en general, i la Moixina aquí en particular, també es valora més en la mesura que també es coneix més i es transmet més aquest coneixement. Per tant, també és aquesta voluntat de dir, escolta, tenim un seguit de coses que són molt especials i també les volem explicar.
Entre els primers resultats dels estudis destaca el descobriment d'una espècie de fong nova per la ciència anomenada Satyrella codinae, descrita pels experts de la Societat Micològica Joaquim Codina de Girona i que durant els 3 anys d'estudi només es va localitzar en una única ocasió, va ser l'any 2017 i sobre un tronc de rourepènol. El veritable valor dels paratges de la Moixina i el Parc Nou és que en un territori tan reduït ja s'hi han trobat prop de 2.000 espècies.
Núria Payola vol sumar un nou premi al seu palmarès. La nedadora olotina opta al Garrotxí de l'any que s'entrega demà a la nit. Payola ha estat campiona d'Europa en algunes disciplines del socorrisme a les quals és tota una experta. Actualment viu a Aldaia, València, on compagina la seva faceta esportiva i la carrera universitària de magisteri. El pròxim repte de Núria Payola és el Mundial, que seria el punt més alt de la carrera de l'olotina.
Allà on va, triomfa. Així es pot definir l'últim any de la nedadora olotina i nominada als Premis Garrotxí de l'any, Núria Payola. Va fer les maletes cap a terres valencianes per triomfar en el món del socorrisme i ara pot presumir de ser campiona d'Europa en diferents proves d'aquesta especialitat. Des que va marxar de la Garrotxa, la vida de la Núria ha canviat tant dins com fora de l'aigua. És una de les millors del continent en les proves de socorrisme i ara és favorita pel campionat del món. Tot això després d'un treball de molts anys dins la piscina del Club Natació Olot. Uns inicis que la mateixa Núria Payola ha recordat els 5 minuts més.
Jo recordo anar al Club Natació Olot quan era molt petita i no parar de plorar perquè no m'agradava gens i no volia anar-hi. I ja, a poc, doncs, vaig anar creixent i m'agradava molt nedar, però no volia competir de cap manera. Odiava el tema competició, no em volia saber res. I ja, doncs, a poc a poc, doncs, cada vegada més. Després ja em vaig anar introduint en el món del salvament i fins al dia d'avui.
A banda dels primers llocs assolits als 200 metres obstacles i en rescat amb taula als campionats d'Europa, Núria Payola també ha aconseguit el 2021 3 rècords d'Espanya en les proves d'obstacles, de combinada i de supersocorrista. Una regularitat que vol seguir mostrant per tot el món en favor d'un esport desconegut per molts. La mateixa Payola explica quines proves pot tenir el socorrisme, tant en piscina com en platja.
Doncs el salvament esportiu sí que té relació amb el salvament professional, però no és ben bé el mateix, sinó que la competició sempre es tracta d'anar ràpid, no? Per exemple, nosaltres utilitzem uns maniquins, però els podem portar enfonsats. No es tracta de salvar una persona. Sí que com que ho simulem, però no és exactament això. El salvament esportiu té una part de piscina i una part de platja. A la piscina, doncs, evidentment, la base del salvament és la natació, per tant, és molt important, doncs, a part de fer salvament, entrenar natació. Hi ha com algunes proves que es posen amb aletes, hi ha unes aletes que són especials de salvament, que són bastant llargues, hi ha proves que es fan amb maniquí, hi ha proves que es passen uns obstacles, hi ha relleus, és molt variat el salvament.
Núria Payola opta al Garrotxí de l'any del 2021 pels seus èxits aconseguits a tota Europa, un guardó que pot sumar-se a les medalles i rècords aconseguits del palmarès d'una nedadora nascuda l'any 1999 i que encara té molt a dir.
I abans de repassar el més destacat de la demarcació gironina, un apunt de successos. Un jutge ha enviat a presó un jove de 20 anys i amb antecedents per un furt i un robatori amb violència i intimidació a Olot. Els fets es remunten a la matinada de diumenge quan un home va ser abordat per la zona del carrer Josep Ayats. El lladre el va agafar fort pels braços i se'l va endur fins a un túnel on el va colpejar cops de puny i puntades de peu per tot el cos fins que va aconseguir endur-se'n la ronyonera i fugir corrent. A la víctima, que va patir lesions lleus, li van sostreure 500 euros i 2 paquets de tabac. La mateixa matinada, la policia local d'Olot va recuperar de dins d'una paperera un telèfon mòbil i 3 targetes de crèdit que acabaven de furtar poc abans a un jove en un bar de la plaça Clara. Ara sí, moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. Un jove acusat d'haver llançat una pedra que va impactar en un antiavalot de la Policia Nacional a Girona la matinada del 19 d'octubre del 2019, en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes. Ho ha negat al judici i ha assegurat que el van arrestar sense motiu quan tornava caminant cap a casa.
Hi ha un moment que veig uns policies i, per no passar davant seus, giro a mà dreta i hi ha un altre pont petit, poc il·luminat, i segueixo recte. En el moment que surt un policia, m'apunta amb l'escopeta de pilotes de goma i em diu que on vaig. Li dic que a casa i em diu que l'acompanyi. jo vaig amb ell, em poso sota el pont, sota vies, em pregunta si el que estic fumant és si estic consumint alguna substància, li dic que no, em dono un cop a la mà i venen tots els policies i em redueixen.
Quan diu que el redueixen vol dir que el fan caure al terra?
Em tiren a terra, em poso les mans a l'esquena, m'immobilitzen i em posen les manilles.
El processat ha dit que no va participar en els aldarulls. La fiscalia manté la petició de 6 anys i mig de presó i una multa de 720 euros per desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat i lesions lleus. La defensa demana l'absolució. L'advocat Benet Salelles apunta que la declaració dels agents no està sustentada per cap més prova. Els Mossos d'Esquadra busquen 4 encaputxats que aquest dilluns a la matinada van assaltar una casa a Banyoles. Els lladres, que parlaven amb accent de l'Europa de l'Est, van amenaçar el matrimoni i els dos fills amb una arma de foc per obligar-los a entregar els objectes de valor que tenien dins l'habitatge. Es van emportar més de 30.000 euros en efectiu, diverses joies i armes de la família. Després es van fer fonedissos aprofitant la foscor de la nit sense deixar rastre. L'habitatge està situat a la zona del Puig de Sant Martirià. Els Mossos han obert una investigació i treballen per identificar i localitzar els assaltants. La Guàrdia Civil ha localitzat 700 plantes de marihuana en un establiment de Llagostera que es dedicava al cultiu de cànem industrial sense autorització. Els fets van passar dimecres passat quan agents del cos de l'Estartit van fer una inspecció local. Aleshores van descobrir que realment utilitzaven cabdells per al seu aprofitament sense tenir els permisos de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. La policia investiga els dos responsables de l'explotació agrícola per un possible delicte de cultiu i tràfic de drogues. La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha donat llum verda aquest dimecres al canvi de planejament que permetrà la creació d'un parc al voltant de l'estany de la Poma a l'Escala. Aquesta modificació preveu un parc de 6 hectàrees i una làmina d'aigua de 1,4. En aquest projecte es potenciarà un eix de vianants i bicicletes que connectarà amb el passeig de Riells. Pel que fa a la circulació de cotxes, es connectarà tota una anella al voltant del perímetre del parc. I la cooperativa Sostre Cívic impulsa un projecte d'habitatge per a majors de 55 anys a Sant Hilari Sacalm. De moment, l'entitat ja ha obert el procés d'inscripcions per buscar els voluntaris que vulguin formar part d'aquest grup impulsor. El projecte està enfocat a persones sèniors que volen una vellesa activa i autogestionada. El projecte preveu convertir l'antic hotel i balneari Solterra, que hi ha al municipi, en un grup d'entre 30 i 35 apartaments amb cuina, menjador, bany i habitacions. A més, la cooperativa preveu construir diversos espais comunitaris. L'edifici necessita una rehabilitació integral, tot i que l'estructura no té problemes greus.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Moment dels esports. Avui ens posem els patins perquè coneixerem el segon fitxatge de l'hoquei Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
I és Arnau Vidal que torna a casa per reforçar l'hoquei Olot. Format a la base del conjunt groc i blau, és el segon reforç per a la pròxima temporada. És un jugador interior amb capacitat golejadora i amb experiència a la categoria de plata. Procedent del Lloret, Vidal arriba amb ganes de jugar a la Josep Jou i aportar lluita per aconseguir fer créixer encara més a l'equip. No s'esperen més incorporacions al conjunt de García i Piera, que ja ha cobert les baixes de Joan Mangas i Nio Rodríguez. L'hoquei Olot va per feina i ja ha tancat el segon fitxatge per a la pròxima temporada. És un olotí que va marxar fa molt temps i ara torna a casa. Oi que no sona estrany, és el denominador comú d'aquesta plantilla i Arnau Vidal no podia ser menys. El jugador de 26 anys arriba procedent del Lloret, on ja ha jugat l'última temporada i ha marcat 5 gols. Abans d'arribar al conjunt gironí, Vidal va jugar al Burguillos extremeny, on la temporada 2020-2021 va anotar 20 gols. És d'un perfil ofensiu i amb capacitat golejadora en zones interiors. A Ràdio Olot hem parlat amb el nou jugador de l'hoquei Olot, que explica com s'ha cuinat el seu fitxatge i posterior retorn a casa.
No he perdut des que vaig marxar de l'Olot
mai el contacte amb jugadors i tècnics com en David Grabulosa, l'Aniol Mangas, Ferran Sacrés, que han sigut amics meus i coneguts des que vaig marxar d'aquí, i cada any doncs, hem anat parlant aviam com estàvem, com anava, i doncs, sembla que aquest ha sigut l'any. S'ha donat el cas que tots dos buscàvem arribar a un acord i l'hem tirat endavant.
Vidal arriba a la Garrotxa per aportar gol i sobretot experiència, una faceta que el conjunt olotí va trobar a faltar a inici de temporada. El mateix Arnau Vidal explica quins seran els seus actius a la pista i al vestidor.
Vaig parlar amb en Jordi García ja al maig, hem anat parlant des d'aquest primer contacte i la veritat que m'ha transmès molt bones sensacions. Pel que hem parlat, ell buscava algú amb una mica d'experiència a la categoria, que ja sàpiga com funciona això, i amb moltes ganes. I la veritat és que jo ja he jugat 3 anys a aquesta categoria.
I preguntat per com veu l'equip de cares a la pròxima temporada, Vidal creu que la permanència ha de ser l'objectiu prioritari i que amb el pas del temps l'hoquei Olot pot aspirar a coses més grans.
Aviam, jo crec que no ens hem de posar a sostre. El que esperem tots és patir una mica menys que aquesta temporada per aconseguir l'objectiu que sempre de primeres és la permanència, i un cop haguem assolit aquest objectiu, doncs mirar amunt sempre. Al final, aquest equip jo crec que està fet per alguna cosa més que salvar la categoria. Hi ha jugadors de molt nivell i jo crec que si fem les coses bé i estem centrats, podem arribar a fer coses importants.
Arnau Vidal és el segon fitxatge de l'hoquei Olot després del de David Carles. No s'esperen més incorporacions al conjunt de García i Piera, que seguirà comptant amb la majoria de jugadors de la temporada passada.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada parlarem d'un circ molt diferent.
La contraportada.
I és que arriba un circ contemporani al Teatre Principal. Aquest dijous arriba a Olot un espectacle diferent en tots els sentits. Un circ que no és l'habitual, música especial i una relació curiosa entre l'art i el vidre. Tot un conjunt d'elements que presenta la companyia Vivian Friedrich and the Schubert Sisters, una obra basada en la reflexió dels orígens de les persones a partir de les experiències dels propis artistes. Es podrà veure a les 8 d'aquest vespre i encara hi ha entrades disponibles a 10 euros.
Excavació d'una memòria és un espectacle que combina l'òpera, el circ i l'artesania del vidre, però també és una reflexió sobre les arrels i sobre com aquestes ens fan sòlids, però també ens atrapen i sobretot amb quina fragilitat vivim sense elles. Investiguen el circ contemporani, entre altres raons, perquè és una disciplina molt nova i poc considerada que beu d'una tradició antiga i de noves arrels. Hi ha una altra cosa, la invisibilitat. La companyia vol fer visible aquests dos temes, el del circ i el del vidre bufat. Cadascun d'ells pren una dimensió profunda a partir de la faceta més familiar de les intèrprets. La responsable de la concepció, composició escènica i performance de l'obra és la Vivian Friedrich.
Bueno, para mí Barcelona o Cataluña es un punto de encuentro. Es como también hay que decir que en un momento dado Barcelona ha abierto espacios de creación de circo que no es muy normal si vemos el panorama de Europa. Es decir, realmente Barcelona es un punto de encuentro para el circo contemporáneo y ha optado por un desarrollo del lenguaje.
A banda de l'actuació en si, el públic assistent també podrà intentar fer figures de vidre amb el bufador, una tècnica centenària que encara s'utilitza. Es tracta d'una modalitat interpretativa per la qual s'hi aposta cada vegada més.
Una creació, sí, d'una creació de teatro visual, a lo mejor podría ser, o bueno, que combina distintas herramientas o distintos elementos escénicos para contar una historia. Entre elles està la música, està el circo, bueno, una història, una narrativa.
En aquest sentit, Excavació d'una memòria es podrà veure aquest dijous a les 8 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Encara queden entrades disponibles al web d'Olot Cultura.
Amb Circ Contemporani tanquem l'informatiu d'avui dijous 9 de juny. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats amb l'actualitat a través de radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.